I el centenar de psicòlegs municipals que tenen els ajuntaments de les Balears han atès més de 2.000 usuaris el 2025.
Una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. El que ha canviat en els darrers anys són els motius de consulta, especialment entre els més joves.
8:04, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Entre avui i demà.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Conduir sa bateria a aquestes hores no sa desmòbil, sinó sa vostra. En quin percentatge aproximat estaria? Hi ha rellotges intel·ligents que t'ho diuen i te posen en alerta. Te diuen allò de descansa, aixeca't, beu aigua, necessites fer més passes, és hora de descansar. Sa bateria del nostre cos és molt més important que sa desmòbil, però no dubtem que li feim molt més cas a ses telèfon mòbil. Els qui no esgoten mai sa bateria de seus mòbils, ni sa pròpia, són els ciberdelinqüents, que continuen suplantant amics, familiars i fins i tot hotels per demanar dobbers o per manllevar-los directament. Així que seny i protecció i un poquet de desconfiança.
Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
Y si en el invierno siempre hay tentación que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte.
Aina Mar, com va? Bon vespre.
Va bé, bon vespre.
A tu si t'he dit bateria, que te venes cap primer de tot?
A jo me ve energia, energia. Mm. Jo m'imagino aquesta imatge d'una bateria carregada, sí, de color verd, sí, amb aquell llamp enmig.
A full.
Ah, sí, a
100,
full.
100%.
Sempre, 100%.
Molt bé, Aina Mar, 100%, ja li notau a sa veu. I bueno, tu ara mos has triat aquesta telèfon, no, sí, de Aitana.
Sí, sí, sí. I és que, de fet, venc amb aquesta cançó a explicar una mica lo contrari de lo que me ve a jo a nucar quan xerrant de bateria, perquè ella en aquesta cançó explica que ella deixa ben clar que és de les persones que els és igual deixar un mòbil. Uh-huh. És una mica més amb un tema amorós, però bé, jo ho he decidit conduir cap aquí perquè volia. I res. Avui, com que la paraula ja ho sabem, és bateria, han sortit a demanar en un carrer si la gent sol tenir un mòbil carregat o no.
Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es...
Jo no, perquè tenc el mòbil a la bateria espanyada i sempre està bajo mínimos. I no el puc canviar perquè no me dona... No tenc ganes de canviar, no? Perquè duc massa folla.
Jo, fins que no el veig en el 9%, no el poso a carregar. Ja ho veurem, si sobrevivim o no.
I després n'hi ha d'altres, en aquest cas no passen pena per la bateria d'un mòbil, i n'hi ha d'altres que també intenten no gastar molt la bateria a consciència per millorar els seus hàbits.
No, ahora estoy como usando el móvil, trato de usarlo medio día nomás, no estar conectado todo el tiempo.
Però, tot i que la gran majoria intentem estar menys pendent d'un mòbil per no tornar dependents, n'hi ha que el necessiten per la seva pròpia seguretat. I atents en aquestes dones. Una d'elles és diabètica i l'altra és sa mare i se preocupa per la seva filla.
No, per exemple, en el meu cas, com bé que li tingui... Com que sí, sí, tinc diabètica i necessito saber com estic de sucre, per exemple, m'entens? Sa mama, per exemple, no importa, supòs que
no,
li
tingui. No, però jo a vegades me pas... de no tenir-la carregada. Sí, no. I ja després, quan me vaig a dormir, ja, socorro, no la tenc carregada. Ja. I jo la necessito carregada perquè l'estic controlant a ella.
Sí, sí. N'hi ha que no ho prenen tan en sèrio, i n'hi ha que ho han de prendre en sèrio, tant si volen com si no.
I el que també mos hem de prendre en sèrio és saber què fer per recarregar la nostra pròpia bateria corporal. Anem a escoltar qualcuns hàbits per fer-ho.
Divertir-se i, a part, pues, fer un pot de deport, anar a caminar i a veure de la mà. Això és el nostre divertiment.
Doncs jo ara mateix me'n vaig a una classe de pilates i, bueno, la veritat que lleure i menjar bé, beure molta d'aigua, sí, estar relaxada, llegir...
Dormir, menjar i anar a passejar. No tenien res més que fer. I no frissis a fer el mateix, perquè te'n penediràs després.
I com han comentat ja, una de les coses que van bé per carregar bateries és menjar. I si voleu saber com menjar ben bé, basta que quedeu a escoltar ara mateix a Francisca Terrassa, una cuinera amb molta experiència de cuina casolana.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Sopeta de brou, fit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, sípia a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina, qui no té cap que tingui cames. Bon profit! Ara duré tassons i obriré el vi. Sopeta de brou, camill amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou, camill amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé.
Francisca Terrassa, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda entre avui demà i IB3 Ràdio.
Gràcies.
Què tal aquest estudi? T'agrada?
Molt, sí.
Tenim llums, eh?
Molt. Me veureu les rues.
És que és de matí fan tele i, clar, se'ls ha de veure bé.
Ja.
Escolta, de tots aquests plats que cantava natiu, amb quin te quedaries? A veure, sopeta de brou, frit, callos, peus de porc, sipi a la planxa, això tot en el forn, caragols... Quin te quedaries?
Pues amb frit.
Un bon frit, eh? Mm. El que fas, estetes petites, grosses...
Exacte,
petites, de xot. T'apareix bé si t'ha presentat com la predina d'en Juny Cortés?
Molt bé.
Juny, com estàs?
Jo molt bé, molt bé. Molt content de tenir la meva padrina aquí.
Que crec que tu no li dius predina ni Francisca, no?
No, 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 jo li dic Pina. Perquè és que, clar, de petit, padrina és una paraula molt complicada per dir com a bebè. I, clar, intentava dir-lo, li deia Pina i ja se va quedar així.
Sí, ja són la Pina de tots.
La Pina de tots de quants?
De 8.
No està mal?
No.
I que són més de frit o de sopeta de brou?
No, és frit no. És frit no.
El frit m'agrada jo i a pocs més, m'apareix.
És frit, sí, de verdura ara.
Molt bé, i Naina te presentava com una cuinera. Jo m'imagino que més que cuineres perquè has estat tota la vida, perquè no queda més remei de vegades dins la cuina, no?
Ja, sí, sí.
Sí, de cuina casolana, perquè és el que feim.
Sí.
Cuina de ca nostra. Mm-hmm. T'agrada cuinar?
Sí que m'agrada. Mm-hmm. Fer plats dolços també.
Que, per cert, no ho veuen, els oients, ja. Però a lo millor senten ara un poquet de renou.
Se sent aquest renou de paper d'alumini.
Paper d'alumini, per favor.
Uau, quina pinta, per favor.
Descriu, Aina Marques, això.
Ara mateix tenim davant... Mira, i perquè per la ràdio no se pot sentir l'eló tampoc, però... Tenim una coca de ceba, sí. Formatge, figues... Mm. Que ara són de temporada, la massa és fineta... Ui, és que... Més en aquesta hora.
No l'hauràs fet a posta per venir aquí.
Claro.
Perquè sí. M'apareix que té un costum la teva predina.
Sí, que no t'agrada anar enlloc amb mans buides, no?
No. Dicen de dur algo.
Mm. Oh? Però te van dir, no fa falta, Francisca.
Ja ho sé.
Vale. No fa falta, però...
però si dus algo, millor. Sí.
I tant, després ho compartirem amb els companys que quedin, perquè aquí
claro,
ara ja se'n
claro,
van molts, però claro. Les companyes d'informatius sí. Que estan en el butlletí, els tècnics també.
Estic ben contenta.
I en Miquel també, que se suporta, estaran encantats.
Molt bé.
Ah, amb aquestes figues. Quin temps t'ha de fer una coca com aquesta?
Potents. Mm? Potents. Bueno, lo que només feina és caramelitzar la ceba.
Sí.
Lo de més, ràpid.
Quin és el truc per fer aquesta ceba caramelitzada?
Pues a foc lento. Mm. I poses un pot de vinagre de Mòdena.
Sí. Ah, molt bé.
I que se caramelitzi.
Te'l poses en el començament o ja
no,
quan d'una bona
mitjan,
estona?
A mitjan puesto.
I poc a poc, sí. I vas remenant. Mm. I té de ta prima i llarga, no?
I de, sí.
Molt bé. I després tenim el formatge i aquestes figues, que no sé si són vostres o...
Nostres.
Vostres.
Mm. Cuïdes d'aquí en juny.
Molt bé.
Sí, quilòmetre zero, quilòmetre zero.
I de juny, gràcies de part nostra, també. I d'aquí tenim en Francisca Terrassa, que cuina, i nosaltres aquesta secció, Francisca, l'hem batiat a sopar d'avui i està per de demà. Ja. Perquè pensant que en aquesta hora hi ha molta gent que està pensant què puc fer avui per sopar? Mm-hmm. I no tothom té temps, ni tothom té ganes. Tu te fan molt aquesta pregunta. Per dinar que hi ha per sopar?
Jo sopar ho té molt bo de fer. És molt fàcil, sí, el meu sopar. Sí. Però bé, en què dic? Perquè si dines bé, dinar ligerito. Mm-hmm. Sopar és ligerito.
Sopar més lleuger. Sí. I què prepararies avui per sopar, per exemple, que teva? Què te prepararies?
Bueno... pues mira, torraria un peix.
Sí, molt bé.
Un peix torrat amb un pot d'ensalada.
Sí.
I això per sopar.
Llestes. I el peix, que m'imagino, no sé si el prepares tu, l'obris...
No, ho deixo, sense... ho dic a la pesqueteria que m'allà dins l'espina.
Sí, que bo, un peixet torrat.
Sí, i un peixet torrat i això.
Quin peix te menjaries, en concret?
Una d'ovina o una dorada. Mm.
Jo tinc una pregunta, també, per saber... Yes. Quan cuines peix torrat, com ho fas perquè no se te quedi l'eló després? Perquè jo el que més por me fa de cuinar peix és l'eló.
Queda.
Queda, no?
Queda,
no,
sí.
No ho podem evitar.
Ara s'estructura a tope, sí. Però...
Així tot no basta.
No.
Va, és simplement ho he d'acceptar, no?
Sí.
Sí. Ho has d'acceptar, és obrir finestres, el tractor, com diu Francisca. I també tenim l'opció del forn, que no és mala opció, fer també, un peix a l'esquena, que diuen, així,
sí,
tot obert.
Exacte,
a
la sal també. Sí,
a la sal, veus, sí. Així, aina no fa, sí. No fa tant olor.
Sí, però només feina.
Només feina. Però bé, no molta. Però ara en sé que l'ho va d'obrir el forn i tot això, en què l'entenc molt. Mm.
Després te demanarem per un tàper, però mos ha dit en juny que a les festes ets la prota absoluta. A les festes de Nadal, a les festes de Pasco, tothom vol venir a dinar que teva. Mm. Arba, que prepares? A part d'esperit de Pasco, que m'imagino que te va sortir ben bo.
Sí. Mm. Per Pasco hi ha ferit. Arrostit.
I crec que tenim una pregunta,
sí,
o no,
sí.
Juny?
Justament tenim una pregunta d'un dels nostres oients, que, clar, el xot és un plat molt típic per les festes, per Pasco i tal, i sempre se diu això de que el xot xoteja. Mm? Com, això que, primer de tot, això sí, que vol dir, que el xot xoteja?
Perquè dona gust, fa gust.
Mm-hmm. I, clar, i com poden aconseguir que el xot no xotegi?
Jo no li trobo gust en això que faig, perquè hi poso una curada de vinagre.
Una curada de vinagre.
I un parell de brot de romaní.
Ah, molt bé. El vinagre funciona. A l'arròs de peix n'hi poses també o no?
No. Ah. L'arròs de peix no.
Val. Jo sempre tinc ganes de saber com se fa un bon arròs de peix. I no sé si tu me vas donar una idea... No sé si és un plat que solis fer o sí.
Sí, però bé,
és senzill.
Que hi hagi un bon peix, sí. Un pell de roca, un sofregit, i una sova, una domàtica i...
Ja està.
Sí.
I escolta, Francisca, des de quan cuines? Des de sempre, des que eres petita?
No.
Des de ta mare o de la teva predina? Ets autodidacta? Tens llibres?
No. Ho vaig agafar de ma mare, de la predina, i també vaig anar un poc a cuina.
Sí, a classes de cuina.
Sí.
Quan? Fa temps.
O millor fa 15 anys.
Ah, molt bé. Molt bé.
Sí.
I tu tens llibres de receptes d'altra gent? Tens les teves pròpies receptes? Això conta
en gorgones? Tinc un llibre de receptes. Mm? Així, quan vull una cosa, vaig a cercar perquè no me'n record.
Sí. Sempre segueixes més o manco la recepta?
Bueno, les dolces són exactes.
Sí.
Ara, les salades són sobre la marxa, sobre el que tens.
Segons fa dir xup-xup, no? I segons l'horeta que fa. M'han dit un plat de xup-xup, que és el preferit d'en Juny.
Sí, que jo sempre dic... Que, bé, per als oients que no sàpiguen, jo sóc vegetarià. I sempre que me demanen... No enyores tal, no enyores qual? Sempre dic no. Jo l'únic que enyor de menjar és el pop en ceba que fa la meva padrina. Jo no sé dir que contis els secrets d'aquest pop en ceba perquè és que és boníssim.
Ja.
No pots fer un poquet de pecat de tant en tant, Juny, no?
Jo ho faria, m'ho faria.
Tanmateix, pecat de tant en tant és bo, també.
Pues el pop en ceba, pues bulls el pop i fas un, dos, tres a l'aigua i que bulli, jo en soll a pressió, de 20 minuts. I quan està un poc fred, ho trec i ho tall. I després tall molta de ceba, perquè la ceba se redueix i no res. I la sofregeix ben sofregida. I poso un poc de domàtica, de remellet, un poc de jerez, una fulla de llorer, què més? Que la meva filla, si no me'n record, ara veuràs com riurà ella, com me sent. Me dirà, després dirà, no se m'havia oblidat això.
Això és que, però tu contes totes les teves receptes, els trucs, les contes o te n'amagues qualcú?
No, ho conto.
Ho contes tot?
Sí, si me'n record.
Si te'n recordes, val. Idò, a tothom li hem de dir que si no ho dius, ha d'estar perquè se t'oblida.
Ja. I això. I després ella feia el pop, i a la darrer, hi poso una picada d'all i jugo verd. Però està ben confita de tot.
Sona bé. Ai, jugo verd amb un pop.
I feis mulletes després, no? Perquè, després hem de fer mulletes de pa aquí, no?
Sí.
Que bo. I d'aquí tenim... A mi doncs se me ve aquesta oloreta de coca. En ceba i figues i formatge, per favor, que bo. I teníem una altra pregunta que ja m'imagino que sabràs contestar.
Sí, perquè clar, un plat molt típic de les festes és el xot i un altre plat també molt típic de les festes és la porcella per Nadal. Tens qualsevol tipus de truc perquè la corna, la pell de la porcella faci crac-crac, que quedi ben cruixenta?
L'has de posar a coure ben tens en el forn. I després l'has d'anar combinant. Si vol que se cou un poc massa, pues li pos paper albal, li vaig llevant, i a lo darrer poses el grill i la vas banyant en el mateix sud de la porcella. I vol que se bofegui la crosta i pues se va coient. I fa que, si no, és que la porcella, si no fa que crec, no és bona.
És que no és bona.
No, efectivament.
A tot li encanta això. I la porcella sí que és un plat que no mos menjarem ara per sopar, però sí que és un plat que dona per fer bastanta de tàpers aquest, perquè d'aquí sí. Pots fer...
Molt de bocins.
Molt de bocins. Pots arribar a fer croquetes, també. Exacte. Posar-ho amb arròs o amb lletuga, el que tu vulguis després, no? Tu has dit que faries un peixet a la brasa amb ensalada.
Sí.
Jo m'ho menjaria tot per sopar. No sé si te sobrarà res per fer un tàper per demà. Si haguéssim de pensar en un tàper per demà, què podríem fer?
Si sobra un pot de peix, pues l'endemà podem bullir dues patates. Bullo dues patates i després els aixafes ben aixafades, aixafes el peixet, hi poses un ou, talles un pot de jugobert i hi poses un all. I fas pilotes.
Veus?
L'enfarinoles, el defrigeixes i fas un guiat de pilotes.
Ah, que
I poses un pot de brou de peix intens i si no és un pastilletó.
Ai, no, has pres nota.
Jo prenc nota de tot, de tot, de tot.
Que bo, ara. Ara no em pensava que sortiries amb ses... No, ses sí, que bo, amb ses pilotetes, que bona.
Amb pilotetes.
A més, que deu ser una manera tan fàcil de menjar peix, qualque dia que te faci com a peresa trobar espines, ova d'embrutar-te.
Exacte. I ho pot tenir fet, perquè els pot congelar, també.
Mm. O pels nins que no volen peix. Sí, sí. Sí. Clar, i després congelades ja en tenim per
un altre dia.
Un altre dia, sí, perquè tema congelar... jo, per exemple, el tema de les mesures les duc molt malament. I on faig per tot el poble de menjar...
Oh, jo, per més o menys, ho faig comptat.
Ho fas comptat, normalment. Mm.
Perquè, per més o menys, les racions...
Clar, ja ho controles.
A gent rediu, ja vas comptat, eh? No s'obre.
Sí, no, però
no
també...
No poden refegir.
També la meva padrina és molt de congelar menjar. Té un bon rebost i jo, per exemple, me'n record quan fas croquetes.
En té moltes, sí, en té moltes, congelades.
Ah, perquè les croquetes és laboriós, és un...
Sí,
un dofeina.
Exacte.
Per tant, ja que t'hi has posat, fent cent, no?
Fas una bandeja.
Com els canelons.
I con les panades, què en faig?
I con les panades, que em pots menjar a mig any, si vols.
Que en faig moltes.
De tot tipus, de carn, de peix...
I de verdures.
Mm, i mira, en Júlia. I de verdures. Per cert, abans que te'n vagis, que aquí ja se m'on abans temps, tu abans deies els guisos i això fan xup-xup i anant mirant, però els dolç ha d'estar bastant mesurat. M'han dit que també, a part d'espor, pensava, fas uns crespells d'aquests que volen.
Sí. I que... el nen petit,
sí.
Que, bueno, el petit de sa filla, que li, bé, i a tots, que li encanten. Me diu, Pino, quan me faràs crespells?
I em fas tot l'any, no només per Setmana Santa.
No, en l'estiu no em vull fer. Perquè em vaig fer una vegada i en sosseïm, no sé què me va passar, i no me van quedar bé. No, em faig sempre,
I m'apareix que la recepta no és teva, ja ve heredada, o sigui...
No, sí, ve de la predina.
De la predina.
Ve de la predina. Uh-huh. Ara exactament no me'n recordaré, però tenen saïm, sucre, ous...
Ou, no sé si hi ha aigua ni poses...
No.
No, farina... No.
Farina, sé que se'n bou, i... I suc de taronja.
I suc de taronja, ja t'anava a dir. La recepta de la meva tia Geroni també diu suc de taronja.
I suc de taronja. Sí. El vermell posa just,
sí,
en els crespells.
Mm, que bons, aquests
crespells. I això, bé. I el bo que jo els faig tapats. Mm. Els faig en xocolata al mig. I, clar, a posta els agrada tant.
Què vol dir, en xocolata al mig? Sí, són de dues capes, en xocolata al mig.
Algo així, sí.
Mm. Posa un paper transparent,
sí.
Aprim la pasta, poso una curada de xocolata i doble.
I després ja li fas...
I després fas el motllo i me surt. Els faig petitons, eh?
Que bons. Ai, nen, sortí, li vas demanar un autògraf, me pareix.
Sí. No, i aquell llibre que ha dit que tenia, que anava a cercar recetes.
Però aquesta recepta...
Aquest llibre vaig jo abans, eh?
Aquesta recepta dels crespells l'hem de fer. Idò, Francisca, ja s'ha passat el temps.
Bueno.
Moltes gràcies per venir.
De valdros.
I moltes gràcies per aquesta coca, que li farem ben
a val de pena.
Quedes dos minutets més, que Naina farà la seva secció, que mos contarà coses de la paraula d'avui.
Sí.
Vinga.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Vinga, que aquí encara tenim la predina Francisca, però han posat música de pirates, sí. Aina Marc, i això, perquè has triat aquesta cançó.
Sí. Idò, he triat aquesta cançó perquè m'agradaria dedicar la secció a la història de la defensa de les Illes Balears a través de les costes. I per això aquesta música tan característica, no?, de les pel·lícules de pirates. Però, a banda de tot, hem de fer un ràpid repàs sobre la definició de la paraula d'avui. Una bateria, que és la paraula d'avui, pot ser, per exemple, un mur que tanca una fortificació on s'hi guarda l'artilleria, però també pot ser aquesta pròpia artilleria, com per exemple un grup de canons situats a un lloc de defensa. Per una altra banda, una bateria pot ser també una bateria elèctrica, que és allò que feien servir per carregar un mòbil o per carregar un cotxe elèctric. I si volguéssim definir un conjunt d'objectes similars i situats un de vora l'altre, també utilitzaríem la mateixa paraula. I, a més, la paraula també fa referència a un conjunt d'eines per menjar o bateria, que jo crec que és la més comú, no? Bateria com a un instrument de música. Ara sí, anem en la història de la defensa de les Balears. Tot se deu a que antigament les bateries de defensa que estan situades, algunes d'elles encara a dia d'avui a les costes de les Balears, eren allò que mos protegia de possibles atacs corsaris. L'historiador Bernardo Albertí mos explica així.
Mallorca és una illa, Balears és un arxipèlag, tot lo bo i tot lo dolent vendrà de la mà. Per tant, defensar la costa és vital.
Però de quantes bateries estan xerrant realment que hi havia a les Balears?
Només a Mallorca va arribar a 21 bateries de costa, 7 antiaèries, 4 eventuals i 15 projectes que se van començar i que alguna no se va acabar. Per exemple, la de l'escala de Sant Vicenç o la bateria d'Ubercuig.
I és que antigament la principal raó per la que la gent passava pena en qüestions de defensa eren aquests possibles atacs de corsaris que han comentat abans. Vos podeu fer una idea de les repercussions que va implicar tot això?
Aquesta preocupació ha quedat gravada a la nostra geografia i la cultura. Les ciutats més grans estaven murades. Palma, fins a final del segle XVII, era la segona d'Europa, per perímetre. I qualcuna de petita, com Santanyí. Mallorca va arribar a tenir un cos específic de defensa de costa fins al tercer quart del segle XIX, el cor de Torres. Pensem a la toponímia balear, la quantitat d'almudaines, castells, forts, torres, bastides, talaies, canons, clapers, on el folclore, com a les festes de Solla i de Pollença. Els atacs pirati van ser una constant sempre per nostres predins, i Menorca va arribar a ser ocupada 3 vegades pels inglesos i una pels francesos en un únic segle.
Gràcies a aquestes bateries de defensa, ara comptam amb una bona deixa de cultura, història, sociologia i geografia.
Perquè darrere cada bateria de carrera, cada fort, de cada construcció d'aquestes, hi ha planos, estudis econòmics que te diuen, per exemple, la quantitat de blat que feia a Llombajor i la quantitat de gent que tenia Llombajor. Tenen inclús fotos d'època, que és importantíssim per veure com era Mallorca, per exemple, fa un segle o un segle i mig. El patrimoni és enorme i s'hauria de conservar.
I amb aquest missatge de l'historiador Bernardo Albertí sobre la conservació del nostre patrimoni, deixam un concepte d'avui explicat.
Ràdio és participació.
Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10...
El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Companys, com és en temporada, què poden fer?
No sé, per exemple, farmejar aura.
Què?
Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
No, jo no soc sa moderna és ella.
En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
Però què fan exactament?
És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
Però ho fan els joves o no tan joves?
De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. I IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I doncs sí, ja ens agradaria poder fer aquest crit cada vegada que necessitem carregar bateria, però serem una micona més discrets. I sobretot el que farem ara és posar molta evidència científica a la nostra convidada, Ana Marta González Freire, que és investigadora titulada en Biologia de l'Envelliment de l'IDISBA. Marta, benvinguda, benvenida, com estàs?
Muchísimas gracias.
Gracias muy por bien. Acompañarnos. Hoy hemos escogido la palabra batería, ¿vale? Como eje conductor sí. Del programa. Si a ti te digo batería, ¿qué piensas primero? ¿En la del cuerpo o en la del móvil?
Bueno, sin querer pensamos todos en la del móvil, yo creo. Pero si pensamos en la del cuerpo, pues evidentemente a lo largo del día nos vamos quedando sin batería, ¿no?
Sí,
sí. Esa
es
la realidad.
O sea, nos pasa un poco como con las baterías eléctricas, ¿no? Pasan las horas y cada vez tenemos menos energía, ¿no?
Correcto, así es.
Vale.
Y la realidad es que a medida que nos vamos haciendo mayores, el problema es que no es que nos quedemos sin batería, sino que cuesta más mantenerla cargada y funcionando bien. Ja. Esa es la realidad.
Clar. I aquí hi ha també tota esa feina que ocupa ara mateix molt de temps d'investigadors, com a Marta González Freire. I què és el que passa? Què li passa al nostre cos? Què li passa al nostre cuerpo per ir gastando la bateria, Marta?
Pues pasan muchas cosas, pero entre ellas, bueno, evidentemente, pues a mediodía, o sea, por un lado, la gente que no suele descansar bien o que no hace mucho ejercicio o que come mal, básicamente suele quedarse sin batería muy rápido, ¿no? Es decir, es gente que la ves que está súper cansada todo el día y demás, pero aparte, pues a nivel, digamos ya, si nos pasamos a la parte más molecular o celular, nuestras células que producen energía también pierden capacidad funcional, que estas son las mitocondrias, ¿no? Que son las grandes productoras de energía del cuerpo y que las tenemos en todos los órganos y sistemas, ¿no? Y ahí hay una disfunción también mitocondrial con el paso del tiempo que hace que también perdamos esa o que gastemos más batería, ¿no?
Vale.
Son menos eficientes, por así decirlo.
Vale, por tanto, podemos decir que podemos localizar la batería de nuestro cuerpo en estas células mitocondriales, ¿no?
Por ejemplo, por poner un ejemplo, pero por ejemplo también hay órganos que nos recargan mucho las baterías, uno de ellos es el músculo, ¿no? El músculo es uno de nuestros órganos más funcionales que ayudan a mantener la energía a lo largo del día, ¿no? Entonces, pues es tan importante el tener una buena capacidad muscular, una buena masa muscular, especialmente a medida que nos hacemos mayores, ¿no?
Vale. Y eso ya es pura evidencia científica, ¿no? Se habla mucho últimamente,
sí, sí.
En los últimos años, en el último año, de eso,
bueno,
de la fuerza, sobre todo a medida que nos hacemos mayores,
sí.
Que es lo que nos va a hacer envejecer mejor, ¿no?
bueno, envejecer mejor, ser más autónomos, ¿no? Porque, bueno, esto es algo que se ha puesto muy viral ahora, sí, pero la realidad es que eso lleva toda la vida, ¿no? Pero la realidad es que tú con 80 años, yo siempre le digo a la gente, con 80, 90 años tenemos que ser totalmente independientes para movernos, ¿no? O para levantarte de la cama, o para coger un vaso, o subir unas escaleras, o dar una vuelta a la manzana, ¿no? Y eso lo hace el mantener esa fuerza a nivel muscular, y que además, por cierto, el músculo es uno de los grandes órganos, de los mayores órganos con capacidad de generar mitocondrias o de que tiene más mitocondrias junto con el cerebro y el hígado y el corazón, evidentemente.
Vale, ¿y en eso se centran también tus investigaciones?
Sí, nosotros miramos la disfunción mitocondrial con el envejecimiento y cómo podemos mejorar esa función mitocondrial, que ahora también se ha puesto como muy de moda, ¿no? Las mitocondrias, voy a mejorar mis mitocondrias entrenando en zona 2, ¿no? Que es otro de los temas virales. Pero no es tan sencillo mejorar la capacidad de las mitocondrias, así como se vende en redes, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros lo estudiamos, llevamos muchos años estudiando, cómo la disfunción mitocondrial o la disfunción energética es una de las grandes causas del envejecimiento.
Vale, ¿y cómo se mejora? No sé lo que es la zona 2, ¿eh? Ahora me he quedado un poco out, pero...
Bueno, cuando uno entrena, no sé cuánto de familiarizada estás con el campo del entrenamiento o de la longevidad esta que se vende en redes, que yo huyo de ella,
ya.
Pero se habla mucho de entrenar en zona 2, que es una zona que es una intensidad baja, ¿no?
Vale,
o sea, una intensidad de tu pulso, de tu frecuencia cardíaca máxima, muy baja.
Sí.
O sea, si tenemos 5 zonas de entrenamiento, pues la zona 2 es casi ahí, casi muy cerca.
Ahora creo que te perdí. Ahora te habíamos perdido, Marta. Sí, pero
vale,
sí que te hemos escuchado. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio óptimo para que nuestras mitocondrias estén contentas? A ver, ¿cómo tenemos que entrenar? Deberíamos utilizar todo el programa, me imagino, ¿no?
Exacto. Pero bueno, básicamente yo siempre le digo a la gente, intenta caminar todos los días, todo lo que puedas. O sea, si no puedes hacer nada, camina. Algo hará mejor que estar sentado en el sofá, porque la realidad es que el ser inactivo reduce mucho, primero, tu capacidad funcional en general y tu capacidad de reserva y capacidad, pues, de recargar tus baterías. Entonces, mejor que nada, oye, camina, sube y baja las escaleras de tu casa. Y o sea, la gente en general, sobre todo la gente que no tiene acceso a lo mejor pues a un gimnasio para hacer fuerza, oye, intenta hacer al menos caminar, combinar tramos de caminar rápido, caminar despacio. O sea, eso todo es accesible. A mí, cuando hay mucha gente que me dice, no, es que yo no tengo tiempo para hacer nada. Y yo, si todos tenemos 15 minutos del día o 20 para hacer algo, ¿no? Al final es...
Modernos.
A lo que uno le dé importància, no?
Sí,
o
sí. Na Marta González Freire, investigadora molt reconeguda més internacionalment, serà dies 26 i 27 participant a una Fira del Benestar i la Longevitat que se celebra a Palma, l'IFIX Mallorca, i daràs dos ponències. En una planteas, ¿viviremos 150 años? Mitos y realidades. Cuando lo leía me preguntaba cuál es el objetivo de las investigaciones que lleváis a cabo. ¿Vivir más, vivir mejor o vivir más y mejor?
Vivir mejor, por un lado, y si podemos vivir más de paso, pero con calidad de vida, mucho mejor. Pero, ¿qué pasa? Que este campo, pues como habrás visto, está muy contaminado. Es decir, todo el mundo habla de longevidad, hay longevidad para todos, ¿no? O sea, da igual el campo que cojas, pero vivir 150 años, yo creo que nuestros ojos no lo verán. Lo que sí que creo es que tenemos herramientas para hoy en día vivir con calidad de vida. ¿Qué pasa? Que cuestan, es decir, cuesta, no digo económicamente, ¿no? Digo un tema de hábitos, es decir, el comer bien, moverte, hacer ejercicio y dormir bien está al alcance de todos.
Sí.
¿Qué cuesta? Pues sí. Pues todo el mundo quiere los atajos cortos, se quiere inyectar agonistas de GLP-1 o a la píldora de la longevidad o lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente es gratis el estar sano, aunque suene un poco... No sé.
Ya.
Raro.
Y ya terminamos, pero justo es que no sé si era hoy o ayer que leía que este medicamento que ha revolucionado la diabetes, que luego se ha utilizado para adelgazar, ahora también se habla de él para alargar la vida, que se han hecho experimentos con ratones que viven como 100 días más, no sé.
Todos los agonistas de GLP-1, sí, lo que es el Ozempic, Wegovy,
exacto,
todos estos.
Sí, sí. Esto entiendo que está todo esto en fase de investigación.
Bueno, en pacientes con diabetes y obesidad sí está muy aprobado y se usa mucho en gente con patologías o con enfermedades, pero en gente sana no está nada estudiado. Sí. De hecho, no sabemos qué pasa en gente sana cuando empiezan a tomar todos estos fármacos, ¿no? Y de hecho se sabe pues, que uno de los efectos secundarios de estos fármacos es la pérdida de masa muscular. Sí. Entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, en gente sana, yo a día de hoy no lo recomiendo. Es decir, es una trampa para perder peso muy fácil, pero yo no lo recomiendo porque a largo plazo es insostenible y porque realmente no sabemos los efectos secundarios que puede tener en gente sana sin ningún tipo de patología, ¿no? Uh-huh.
Marta, ¿qué crees que veremos que sea revolucionario próximamente? No sé.
¿Qué?
¿Qué veremos que sea revolucionario? Sí, sí.
Bueno, yo creo que sí que vamos a ser capaces de revertir daños en ciertos órganos, es decir, sí que vamos a tener terapias muy focalizadas, igual que hemos sido capaces de hacer un trasplante de corazón o de otros órganos, vamos a ser capaces de desarrollar terapias que reparen los daños asociados a la edad en esos órganos, y de hecho ya hay varios ensayos clínicos haciéndose en ello. Entonces yo creo que sí, en unos años sí veremos eso, pero eso no quiere decir que rejuvenezcamos los órganos, que es un poco lo que se vende en redes. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero sí creo que vamos a ser capaces de desarrollar fármacos que igual si yo veo bien, me veo mal y me ponen unas gafas, vamos a ser capaces de, oye, si me falla el hígado, seguro que tengo algo para que no me falle, ¿sabes? Por decirlo de una manera sencilla, ¿no?
Sí, sí. I doncs, ciència que evoluciona, necessitem investigadors i investigadores com la Marta González Freire, que avui mos ha acompanyat a partir de la paraula bateria, i és que necessitem molta bateria pel nostre cos, i ja veus que també és qüestió d'hàbits saludables, senzills i baratos. Marta, moltíssimes gràcies.
Entre ells, solo para cerrar, sí. que seamos capaces de dormir más. Aquí en España tenemos un mal hábito, y con ese hábito solo somos capaces de mejorar muchísimas cosas.
Venga,
con el cambio de sueño.
Sí. Idò, a sopa prest, escoltau bueno. Entre avui i demà i a dormir. Marta, moltíssimes gràcies.
Exacto.
Un abrazo.
Moltíssimes gràcies. Un abrazo. Gràcies, chao.
Tres ràdios, diversitat.
Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
El primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc comences a entendre't en els teus companys.
Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda División.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs
ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, amb Barceli Bosch.
En aquest programa vos proposam un exercici d'escolta activa i ho feim cada dia després del butlletí de les 9, on sona cada vegada alguna cosa diferent i surt algú que diu...
Hola, com estàs? Som en Xema.
Exacte. Xema González de Lozoyo, com estàs?
Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. Encantadíssim.
I nosaltres de tenir-te, perquè jo crec que tu mai te n'has anat.
He intentat ser, no ser molt pesat, però sí insistent.
Recuperam aquella idea de les postals sonores que vàrem estrenar fa anys en el Replà, un magazine que tenien sora baixa a IB3 Ràdio, i les recuperam per fer aquest exercici, com deia, d'escolta activa a les 9 i 4 minuts de dilluns a divendres, de dilluns a dijous, perdoneu. I jo li deia a Xema, en Juny Cortés i en Aina Marc, o mos donen un premi, o mos diuen què feim.
O mos engeguen per sempre.
Exacte, però jo apostaria perquè mos donessin un premi.
Més se'ls hi val.
En Xema González de Lozoyo és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és, com dic jo, caçador de sons, i això que ara estàveu escoltant, ell ho aborda com a farules, Pere Grau. Perquè en les faroles també se pot fer música, Xema.
Sí, sense cap dubte. Clar, acaben sent una mena de marimba, no? O de xilòfon. Moltes nits, moltes matinades. Mm. Abans mos juntaven a la plaça de Pere Grau. Ara, a poc, amb totes les polítiques urbanístiques i la gentrificació, han aconseguit expulsar-nos. O sigui, ja no passam les vespres... xerrant, fumant, beguent, conspirant, enamorant-nos, emprenyant-nos a la plaça. Han aconseguit que acabi sent una cosa residual. Però abans passaven aquestes coses. I una d'aquestes nits, com que un està obsessionat amb aquestes coses dels sons i l'urbanisme i el territori i el barri, m'ho vaig adonar que aquestes faroles tenen una sonoritat extraordinària. Mm. I no només això, sinó que estan afinades en tons diferents. Mm. Llavors mos van dedicar a fer una mena de composició efímera tocant amb les nostres cerveses les faroles. Fins que va comparèixer una veïnada que no li va agradar la nostra cosa i va cridar la policia. I bé,
i tot això ho vareu enregistrar, clar.
Per suposat.
Clar, idò, jo crec que si tenim una persona i un col·laborador que veu que les faroles sonen en tons diferents i és capaç de fer música amb una farola i una llauna de cervesa, és que, clar, t'hem de fitxar. I això forma part d'un projecte. Forma part d'un projecte que és la carta sonora d'un barri de Palma, que és justament aquest des que xerraves, que és Pere Grau, que és un barri molt nostrat, molt potent, molt reivindicatiu. També, Nael Falo, com estàs? Benvingut.
Què tal? Buenas tardes.
Que bé tenir-te aquí també en directe entre avui i demà. De on surt aquesta idea de la carta sonora de Pere Grau?
Bueno, nosotros queríamos hacer una carta, queríamos hacer un mapa de Pere Grau donde mostráramos el patrimonio, y el patrimonio desde las imágenes. Tengamos en cuenta que Pere Grau es un barrio que nace en 1902, es un barrio donde hay pocas imágenes, porque las imágenes en general vienen de lo que es ciudad, ¿vale? La Palma Antigua es el que tiene imágenes, porque allí ocurrían cosas. Pero empezamos a ver que a partir de los años 40, 50, empieza a haber algunas imágenes súper interesantes, y queríamos hacer un mapa geolocalizado con las imágenes del barrio antiguas. Y entonces en una de estas pues conocimos a Chema y dijimos, o sea, pues también podemos cualificarlo, ¿vale? Enriquecerlo con sonidos, y esto le dará mucha más potencia a lo que es el proyecto, ¿no? Sí. Ojalá tuviéramos aromas, ¿no? Porque los aromas antiguos, esto sería maravilloso. Claro, tenemos fotos antiguas, tenemos una carta digital, tenemos los sonidos que vamos a grabar, y ahora solo ponerlos en marcha.
Que això és realitat i també és memòria, no? És una eina de memòria també. No?
Claro, estamos mostrando el presente. Pero cuando hablemos dentro de 10 años, es muy curioso además, porque, por ejemplo, el otro día encontramos del año 95 unos sonidos del mercado, ¿vale? Que los tenemos que ver, alguien que hizo un trabajo en una escuela, ¿no? Que hizo en el mercado, pero eso es súper raro, que alguien grabe cosas que ocurren en un barrio en los años 90 y 2000. Y frente a eso, pues lo que vamos a hacer es una taca, vamos a hacer una huella ahora mismo del sonido.
I donem a escoltar aquest que en Xema ha titulat Aus Mercat.
Thank you.
que si Pere Grau també té un emblema és el seu mercat, eh?
Bueno, el mercat és tot. Per nosaltres el mercat és l'epicentro de Pere Grau. Quan el mercat canvie, porque ya estamos viendo un poco los procesos que han ocurrido en Santa Catalina y en el Olivar, en el momento que el mercado de Pere Grau cambie, estamos perdidos. Pere Grau es un mercado que nace en 1943 sobre un edificio de Guillem Forteza, el arquitecto de Palma, y es un mercado vivo, que durante los martes, los jueves y los sábados, bueno, pues ahí ocurren muchísimas cosas. Y luego también están los lunes, miércoles y viernes la ropa. Y de hecho es el único mercado en Palma, ¿vale?, que todavía mantiene la venta de animales vivos. Y esto le da un carácter que es absolutamente diferencial, ¿vale?, y que le da un, bueno, un aroma increíble.
Sí, sí, sí. I que, o, com decidiu que enregistrar, Xema?
Aquí, justament, és, jo crec que ve la part més interessant del projecte per mi, que és que és una qüestió subjectiva i que depèn, bàsicament, de cada persona. Me record que quan vam començar a xerrar del tema, xerràvem amb la Joana, que és una part molt, molt activa i molt, molt important de flipar un Pere Grau i del projecte, i ella, per exemple, me record que deia que no li agrada gens sentir els coloms, per exemple, que li feia molta gràcia i li donava molta pau sentir so de matinada de quan estan muntant les parades del mercat. Vull dir, sons que per alguns poden ser renou o poden ser molestos, per altres persones poden ser agradables i al contrari. Vull dir, per mi aquí està la riquesa de la subjectivitat de l'escolta de cadascú.
I aquesta escolta, no sé si li posau un inici i un final, vull dir, si vos proposau enregistrar durant X anys, si a mesura que aneu enregistrant dius, però això encara podria fer més coses, no sé com vos ho plantegeu, si hi ha un principi i un final, com un llibre.
Bueno, lo que sí que sabemos que hay un principio. Luego iremos viendo las producciones, cómo quedan, ¿no? Y son sonidos increíbles, las escuelas. La limpieza, los sonidos de la calle, las palomas, los colons, que la verdad es que esto empieza a ser un problema, de hecho, ¿vale? Porque es una epidemia. O sea, hay muchos sonidos en Pere Grau que la gente los asocia a lo que es la vivencia del día a día, y sobre todo también lo que son los patios de luces, lo que son entre casas, porque ahí se escuchan muchas cosas, que además, gracias a los equipos que tiene Chema, son cuestiones que quizás van más allá del oído humano. Entonces queremos registrarlas todas, ¿vale?, y tenerlas.
De tot el que has d'anar registrant, no sé si és capaç de dir que t'ha creat més atenció, amb què te quedaries, que t'ha sorprès, si és que t'ha sorprès alguna cosa, o en el fons tot és una sinfonia de sons que expliquen el barri.
Bé, un poc, i també continuant el que diu en Nael, totes, o hi ha moltes coses que són sorprenents, perquè justament una de les virtuts o les capacitats del so és que tenen un significat molt ampli, polièdric, podríem dir. Pot ser utilitzat per moltes coses. En aquest cas, per exemple, Nael comenta que fem una feina sobretot de documentació, no? De que ens interessa documentar com sona ara la cosa. Però, clar, per exemple, aquest enregistrament que hem sentit de les faroles, aquest enregistrament ha sortit a molts llocs. Això ha sonat al Sonar de Barcelona fa uns anys, quan van presentar un disco, perquè van fer un disco que comença amb aquestes faroles. Mm. Vull dir, mai se sap. Per mi, una de les virtuts de l'escolta i del so és que tu pots preveure o tenim certes expectatives, però el so és lliure, no? Abans xerràvem de la llibertat, de la idea de la llibertat amb en Nael. Per mi és molt interessant el que ell també apunta, i és que el so, al contrari de lo visual, se cola per llocs on no toca. És a dir, tu estàs a ca teu, però pots escoltar el que està passant a cal veïnat. Igual no t'agradaria no sentir-ho, i en el veïnat li agradaria que no el sentissis, però clar, el so no entén de propietat privada ni d'aquest tipus de coses, amb la qual mos pot dur a llocs absolutament desconeguts, i esperem que així sigui.
Mireu, i aquest és l'ambient de Pere Grau. Que això també és mercat, que se sentia més homenat de bledes. Aquí també tenim el mercat. Ara ja tenim poc temps, mira que me sap greu, però segur que tornarem a xerrar. Entenc que això també se fa no només per preservar, sinó per mirar cap al futur. És un barri viu, aquest.
Claro, yo creo que si hay un barrio vivo en Palma es Pere Grau. Son 68 hectáreas, somos 32.863 habitantes en el último padrón. Es un barrio muy vivo, que pasan cosas todos los días. Ayer Cinema La Fresca va a venir ahora la Fira del Variado, viene el nuevo año chino. En la plaza, en las plazas ocurren muchísimas cosas, un barrio vivo, ¿vale? Que nosotros queremos preservar. Queremos preservar el mercado y queremos preservar esa diferenciación que nos hace ser peregrinos.
Que sí, és complicat, però sí, també la reivindicam, idò, des d'aquí. Aquest és un projecte que podrem escoltar, que obrireu, que un moment donat se presentarà, Xema? Clar.
Sense cap dubte. Jo crec que sí. A més, contraiem amb vosaltres, perquè aquesta idea d'escoltar, passar gust d'escoltar i compartir escolta, jo crec que la ràdio és un lloc ideal, no?, per poder plantejar aquestes coses. I per afegir un poc a el que diu en Nael, que volem preservar o volem... No sé, jo crec que el que a mi m'agradaria, o per mi el que és el primer objectiu, és preservar Peregarau com un barri popular, com un barri de classes populars. Perquè ara, amb tota aquesta cosa, no?, que dels, segons quines classes, no sé, s'encanten o se fascinen amb la vida quotidiana, ja, amb anar sí, al mercat sí, i tal, sí. Hi ha un desplaçament, i en el propi mercat se veu, no? Els tipus de parades que comencen a haver-hi, els tipus de bars que comencen a haver-hi... O sigui, a mi el que m'agrada de Peregarau és que és el lloc on van arribar els meus pares quan eren emigrants i van venir a fer feina, i se trobàvem amb gent d'altres pobles de Mallorca que també havien vingut a fer feina, i és un barri, sobretot, de classes populars.
I amb aquest ambient, donant pas a les companyes d'informatiu i després per a Orella, que vendrà la postal sonora d'en Xema.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. La presidenta del govern, Marga Prou,